Pere Martí, molt bon dia.
Molt bon dia.
Suarem tinta en aquest feinejant amb filosofia? Ens faràs rumiar?
Bé, suarem perquè no acaba de fer fred del tot.
Aviat canvia.
A veure si és veritat, perquè això de què parlarem avui doncs, té una certa temperatura.
I elevadeta.
Ens aniria bé poder-ho refredar una mica. Però bé, som-hi. Mira, al final de l'últim programa, no sé si ho recordaràs, que vaig fer una menció breu a la violència. I com la violència és sempre universalment present i que la qüestió està en quina gestió en fem, no? El que passa és que és una temàtica que cada cop més està present en el discurs general. Si fa un temps era un tema, podríem dir, molt més reservat a casos concrets i especialistes, per dir-ho així, ara ha passat a formar part d'allò que és objecte de conversa i discussió habitual. I això s'acostuma a associar al fenomen de l'ascens de l'extrema dreta. I a mi em sembla que potser és una mica el contrari.
Vas contracorrent.
Bé, anar contracorrent és una manera de veure les coses diferents, també, no? Però en aquest cas no és cap intenció determinada, sinó que sorgeix de l'anàlisi dels fets. Si diem que la violència està cada cop més present en el discurs, doncs és possible que això, el fet de que s'hagi anat normalitzant aquesta noció que fins un temps enrere estava d'alguna manera encapsulada en un entorn concret, el fet que això s'hagi anat normalitzant potser genera un context en el qual és més fàcil que l'extrema dreta vagi, diguem-ne, tenint cada cop més presència. I podem veure casos concrets i propers. Això, aquesta reflexió sobre la violència va venir, tot i que és un tema de sempre, no?, però de manera així, doncs, més immediata em va venir al cap perquè em van caure a les mans dos articles que, a més, en una setmana, i és clar, si et cauen a les mans, bueno, de fet, davant dels ulls, per ser més precisos, dos articles que parlen d'aquestes qüestions i en tan breu lapse de temps, vol dir que per les xarxes, pels mitjans, en circulen segurament molts més. Què és el que plantejaven? Doncs es qüestionava molt directament i sense cap contemplació les actituds bonistes per perdedores i covardes. Un d'ells anava específicament sobre el cas català. I deia, bueno, evidentment qüestionava això del ni un paper a terra, la superioritat moral estèril, o veure's a si mateix com el costat bo de la història, i tot això, bestieses. Deia aquest article, Catalunya era una nació que era un imperi marítim medieval. I ara, al final, no tan sols no ha sabut conservar res del que posseïa, sinó que ha anat reculant fins a acabar, fins i tot haver de recular dins a casa seva, deia l'articulista. Ara, deia, la frontera de la catalanitat ja la situem a les comarques gironines i retrocedim.
Carai.
Sí. Deia, finalment, una nació que es deixa governar pels de fora, això sí, amb una consciència moral impoluta, amb l'absolut convenciment de que els altres són els dolents, però que no té cap expectativa sinó restar sotmès a aquests dolentíssims. Això és molt tranquil·litzador, deia. És un gran consol saber que nosaltres sí que som bons. Pobrets, però alegrets. I afegir, quan algú va gosar exercir una mínima violència a Urquinaona, tots escandalitzats, condemnant aquells joves esgarriats, anatema, heretgia, ara sí que ens acusaran de violència. Com si els dolents, perquè havien quedat que eren molt dolents, els altres eren dolentíssims.
El pitjor.
Els hi fes falta cap excusa per exercir la violència, cap justificació. De fet, els violents no necessiten cap de justificació. Per ells, la violència es justifica. No, és que ni es justifica. És gràcies a ella que van augmentant la seva autoestima.
Segueixes amb la tesi de l'articulista.
Sempre. Vinga. I acabem aquí. I ara jo hi afegeixo. Jo en tinc una experiència professional. Els abusananos de la classe no els cal cap provocació per posar a prova que tenen poder sobre les seves víctimes. I parlant d'Urquinaona, i seguint en aquesta línia, fins i tot els que van ser portaveus dels manifestants que es revoltaven contra l'estripament de vestidures de l'establishment, tant de dretes com d'esquerres, al final tampoc acabaven de defensar la violència. Deien, no, nosaltres no actuem violentament. És una acció defensiva. Són els altres, el policia, que són molt violents. Cremar 100 contenidors o 200 i llançar pedres sembla que no és violència. Bé, però com hem vist en l'exemple anterior, aquesta manera de pensar, aquesta mentalitat està fent un tomb. Està fent un tomb realment com un mitjó. S'està ocupant un ambient que ens fa pensar molt, i evidentment no sóc el primer a diagnosticar-ho, en l'ambient del primer terç del segle XX, que, com sabem, va desembocar en dues guerres mundials. Això ja ho està dient molta gent. El que passa que a mi m'agrada especialment per acostar-me a aquest ambient del primer terç del segle XX, fer-ho a través d'una obra literària del autor realment extraordinari Thomas Mann, que es diu El doctor Faustus. A mi particularment aquesta obra m'ha servit de guia per interpretar aquella època i, de retruc, per analogia a la nostra. Entrar en el fons d'aquesta obra és una obra molt complexa, que ara aquí no abordarem en la seva totalitat, ni molt menys. Jo recomano la lectura, és obra densa, però per descomptat recomanable. Em centraré estrictament en aquesta capacitat que té aquest autor per reflectir aquest ambient. Ell escriu l'obra el 1947, però l'escriu al llarg de la Segona Guerra Mundial, de la segona part de la Segona Guerra Mundial, mentre està exiliat als Estats Units. I és com una anàlisi, una reflexió, es pregunta com hem arribat aquí? Com jo he arribat aquí? Com la meva nació ha arribat aquí, no? I també es pregunta quin preu pagarà pel seu desafiament demoníac, el doctor Faustus, el pacte amb el diable. Evidentment, amb la pèrdua de la seva ànima, ell ho tenia clar. Però el que ens interessa més, el que m'interessa més a mi de destacar d'aquesta obra, és com ell és capaç de captar l'esperit d'aquella època que va portar els alemanys fins aquí. I això ho fa quan explica el procés formatiu, el context en el que s'educa el protagonista, que és Adrian Leverkun. És un context per nosaltres estrany, però Mann descriu perfectament quin era aquest ambient social i intel·lectual a Alemanya, i no només a Alemanya, una bona part d'Europa, on cada cop prenien més força les tesis que en podríem dir irracionalistes, instintivistes, enfrontades a allò que cada cop més, de forma més generalitzada, es percebia com una progressiva degeneració de les societats occidentals. Aburgesades, acomodades, banals, estovassades de valors afeminats, democràtics, sempre darrere del vulgar materialisme, que havien bandejat totalment els valors clàssics, els valors espirituals, els valors forts, tradicionals, superiors, propis de l'home autèntic, de qui no té por a la vida. I aquí, evidentment, ressona Nietzsche. Nietzsche i el seu blasma de l'últim home de la moral d'esclaus i l'enaltiment de la moral dels senyors que imposen la seva llei només perquè són els millors, perquè són els més forts. Aquest és l'esperit de l'època que, evidentment, ens ressona, ens comença a ressonar. I això és el que portà a Alemanya a la Primera Guerra Mundial. Alemanya, orgullosament, s'enfrontà a totes les potències europees i el fet és que, fins que no intervé als Estats Units, la balança no s'inclina. I aquí a la gènesi de la Segona Guerra Mundial també. Aquest cop, amb una Alemanya molt més motivada, després de dècades d'humiliació i misèria, com a resultat dels tractats del final de la guerra, i amb una articulació d'aquests valors que va ser molt més potent i implacable, a càrrec d'algú que, efectivament, no tenia gran enginy, ni intel·ligència, ni originalitat, perquè no els tenia, però amb una clara intuïció d'allò que els seus contemporanis demandaven. Orgull, força, determinació implacable. De nou, els Estats Units serà qui decantarà la balança d'aquesta segona guerra. Però aquesta vegada els Estats Units va esperar una mica més, que es dessagnessin totes les potències, principals potències mundials, i a partir d'aquest moment va intervenir i es va convertir en la primera potència mundial. Però bé, aquest és un altre...
Una
qüestió per un altre tema.
Sí, sí.
Com deia, Mann escriu aquesta obra a partir de la segona meitat de la guerra fins a la publicació un cop la guerra acabada. I incorpora aquesta reflexió. D'entrada, se sorprèn, tot i que se n'alegra de que hagi passat el que ha passat finalment, però se sorprèn. Mann és un cas molt, molt, molt interessant perquè en la seva joventut ell assumí bona part de tots aquests valors, com la majoria dels intel·lectuals alemanys. I de cara a la Primera Guerra Mundial, la seva actitud va ser molt diferent. Afortunadament, després, a partir de l'ascens de Hitler, diem-ne que això ja no va ser capaç d'assumir-ho i va començar a ser un enemic irreconciliable del règim nazi. Però bé... Deia, se sorprèn que finalment hagi passat el que va passar, perquè com pot ser que les decadents, individualistes i egoistes democràcies hagin estat capaces de resistir? Perquè al començament tot eren victòries llampec, quasi sense resistència, i al final semblava totalment inexorable. De fet, un altre immens intel·lectual, Stephen Zweig, el 1942... plena guerra, no hi veia sortida. Ho veia tan absolutament inevitable que va acabar suïcidant-se. Però no només van resistir, sinó que van fer front a aquesta màquina perfectament greixada i implacable de sense escrúpols de la Wehrmacht. Una màquina en la qual l'individu era irrellevant, l'únic que comptava era l'honor del Reich. I com és que des de la molícia i degradació moral d'aquestes democràcies buscaven el plaer individual material, s'hi va poder fer front, no? Es preguntava com han pogut guanyar a aquells que havien assumit aquells valors puixants, verdaders i genuïns, la violència i el poder com a senyal d'identitat. Doncs bé, sembla evident que tant Thomas Mann com els nazis no van preveure que, potser sí que un pot estar revolcant-se la indolència de la seva recerca dels valors materials, però quan veus que pots perdre-ho tot, el pa, la vida, quan t'ho jugues realment tot, potser és més capaç de fer moltes més coses.
Es fa un clic.
Potser. I després també van calcular malament que les democràcies, a banda de dotzenades i melindroses, potser també eren capaces de crear i exercir violència. De fet, així van guanyar la guerra. Així es van guanyar els països de l'Eix, exercint una força i una violència superior a la seva. Les armes nuclears sobre Hiroshima i Nagasaki en són testimoni. De fet, encara estem sota l'ona expansiva d'aquella violència que es va exercir en aquell moment. Encara no hem separat aquesta ona expansiva, encara aquella amenaça continua damunt nostre. Bé, aquí, per ser rigorosos històricament, haurien d'afegir a la violència que van ser capaços de fer les democràcies suposadament indolents, què va portar la dictadura russa? Què va portar? Va ser qui va aportar la més gran quantitat de ciutadans sacrificats en el conflicte. De fet, 9 milions, oficialment.
Quina barbaritat.
Tres vegades més que els que li va costar a Alemanya. Però bé, és un fet reconegut universalment que les democràcies tenien raó, però si van guanyar la guerra no va ser perquè tenien raó, sinó perquè van tenir una capacitat de violència més gran que els altres. Ara estem en una situació bastant paral·lela. La democràcia va perdent a poc a poc prestigi i els seus valors associats, la racionalitat, la solidaritat, la no violència, el diàleg, la tolerància, van perdent pistonada, van perdent glamour entre els ciutadans. En canvi, l'exhibició desacomplexada de la força, l'eficàcia basada en el menyspreu dels drets individuals, el poder, la violència, van guanyant adeptes.
Entre els joves.
Sí.
Que això amoïna.
Bé, això n'hem parlat alguna altra vegada. Entre els joves sempre és més fàcil que arregli allò que suposa un enfrontament, un canvi, un anar a totes. I aquí hi ha una part d'això molt important. No hem arribat encara a la mentalitat d'aquella època en què es va realment identificar violència en veritat, o veritat en violència. Si tota la resta per ells eren mistificacions, coartades. L'únic vertader era el poder, la violència. Se'ns està fent tard, però és interessant resseguir el decurs del nostre, com diria jo, el nostre bressol cultural, que és Hollywood, de ser una colònia cultural, el nostre univers simbòlic...
Sempre és útil, sí.
Ve d'allà. I com durant tot aquest període, després de la Segona Guerra Mundial, canvien a poc els herois. Primer, durant una època molt llarga, eren els mascles, Clark Gable, Humphrey Bogart, Paul Newman. I cap als 80-90 apareixen una espècie de protagonistes una mica antiherois, més aviat fràgils, insegurs, fins i tot lletjos. El prototipus seria, suposo que tots el tenim al cap, el senyor Woody Allen. Actor i director jueu, per cert, ara s'ha mort una de les seves muses, de les seves pel·lícules més conegudes, que ara no em ve al cap el...
La Diane Keaton.
La Diane Keaton. Uns antiherois que tanmateix s'emportava la noia a l'hort, també, però això va durar poc. Va arribar la globalització i, de nou, van tornar a incorporar-se aquells valors tradicionals. Després de l'època Thatcher-Reagan, senyors que no tenien, de nou, massa escrúpols per matar qui se'ls posés per davant. I la cosa continua així fins avui. Nosaltres tenim una relació... i aquesta seria la qüestió que voldria remarcar més, ambigua, ben ambigua amb la violència. L'agressivitat forma part de la naturalesa humana com a mamífers depredadors. El que passa que la seva manifestació al llarg de la història ha tingut diverses consideracions, més positives, més negatives. Tots recordem l'època en la qual clavar un clatellot a la canalla, tant a casa com a l'escola, o a la parella, una cosa natural, normal. Diu, home, si no els hi fots un clatellot de tant en tant, com vols que estiguin... que vagin drets a aquesta canalla, no? Aquesta violència domèstica ha anat perdent prestigi i fins i tot ha arribat a ser considerada delictiva. Avui dia continua havent-hi violència domèstica, clar, però no té aquesta cobertura ideològica i, a més, és considerada delicte. La violència té, doncs, mala premsa en la nostra època, sembla, i fins i tot no només la física, sinó la virtual. Ara fa poc hem assistit a com un senyor era condemnat a 2 anys de presó per un tuit, és a dir, per només la manifestació virtual d'una suposada violència. Però això, des del meu punt de vista, no passa de ser una capa una mica superficial, no? Com quan a l'estiu ens pintem de moreno per quedar bé i si plou una mica, doncs allò se'n va, aquella pintura. Perquè si anem al món econòmic, la compassió, la solidaritat no existeixen. Te'n vas al carrer i punt. I literalment et treuen de casa i si convé bé la policia i et treu de casa arrossegant. En un món polític el diàleg fa temps que ha caducat, ha saltat pels aires i ara... Només trobem atacs constants, sense miraments, es llencen els uns als altres, crítiques reals o inventades, això és igual. La qüestió és qui crida més, qui la diu més grossa. Dialogar és de covards. Quan algú diu que vol el diàleg, el que està dient és que l'adversari accepti totes les meves propostes sense dir ni piu. La gent com cal no s'arronsa i tira endavant fins al final, fins que aconsegueix un metre a l'altre. I el qui actua així és premiat i el qui no actua així realment és ventejat. Per tant, les coses no quadren, eh? Valors oficials, superficials, un univers simbòlic que ens està constantment reforçant en el sentit contrari, fins que arriba, al final arriben els abusananos i arriben al poder polític. I tothom, oh, com és possible? Doncs perquè la violència avui sí té prestigi. Sí té prestigi. I això es podem trobar mil exemples, fenòmens socials, institucionals, on es practica de forma desacomplexada. I qui es mostra disposats a actuar de forma violenta i sense manies, doncs rep l'adhesió de la majoria, i aquests senyors arriben aquí on arriben perquè encarnen l'esperit de l'època. I algú encara pretén que són una anomalia. No, no són una anomalia. L'esperit de l'època cristal·litza en aquests mandataris. Per tant, mirant-nos els uns als altres i dir, el món s'ha tornat boig, no serveix de res. Bé, ens consolem. Algun cop he dit, quan algú o alguna cosa l'acusem d'aquest boig, és que no volem analitzar realment què passa aquí. I si el món s'ha tornat boig, és que sempre ha sigut boig. Potser que ens comencem a qüestionar quina és la nostra relació real amb la violència. Quina és la presència real en les nostres societats i en les nostres institucions. I mentre no fem això, aquells que assumeixen allò que realment no està en l'ambient són els que tiren endavant. Dos exemples. Davant de la invasió d'Ucraïna, els pacifistes radicals van tenir un problema. Què fan? Mantenen la seva idea de pau a qualsevol preu i circumstància i admeten que si un poble exerceix la força sobre un altre, aquest altre s'ha d'aguantar i acceptar-ho, o renuncien als seus principis i admeten que a vegades tens el dret o l'obligació de respondre amb violència. Els nostres personatges més prestigiosos de la història, Juli César, Alexandre el Gran, Napoleó, Churchill, Stalin, tots ells edifiquen el seu prestigi per haver enviat milers o milions d'homes a morir i a matar.
Vist així.
No?
Sí, sí.
Deia Yuval Noah Harari en Homo Deus que a Occident tenim un culte molt, molt exagerat a l'humanisme i al ser humà com a valor absolut. I a vegades una sola vida mou tot un estat i recursos i la preocupació de la gent. La vida humana és sagrada, però què passa quan la preocupació passa d'una vida sola i anem a 200, a 1.000, a 60.000, a 150.000 o a 300.000, que no són números a l'atzar, són números dels conflictes reals actuals. Que ens trobem amb que, com ho valorem, si una vida sola, quina és la quantitat insuportable? És impossible, no hi ha criteri. Estem en una situació bastant desconcertant i desconcertada. I l'última pregunta és, estem educant els nostres fills, les nostres generacions futures, en el rebuig a la violència? A través de l'educació podem aconseguir que la violència resulti gratificant o repugnant. Es pot fer això. Es pot fer. Ho estem fent a través dels mitjans, de l'escola. Els valors oficials no, però allò que s'assumeix realment no ho sembla pas. N'haurem de continuar parlant.
I pensarem i continuem parlant-ne. Gràcies, Pere Martí. Bona setmana.
Fins a la propera.